Els Hollister, les Torres de Mallory, el Sing, la Puck, són alguns dels llibres que em venen al cap quan recordo la meva infantesa. Els llibres que hem llegit de petits formen part del nostre patrimoni sentimental. Recordo les visites a la biblioteca de l'escola, el ritual de demanar-li un llibre a la bibliotecària i buscar-lo, la frustració quan ja s'havia acabat la col·lecció o trobar un llibre d'aquells que t'enganxen i vols que no s'acabi mai. Els meus fills els hem llegit, tant el seu pare com jo, contes des de petits. Encara recordo la primera riallada del meu segon fill quan era un nadó, la va fer mentre li llegia un conte al gran. Ens han vist llegir a nosaltres, tenen llibres a cor que vols, però si bé els dos grans ja comencen a llegir pel seu compte i per iniciativa pròpia, no és la seva primera opció. Així que com podem fer-ho, pares, mares i educadors, per fomentar l'hàbit lector entre els infants? Ens ho preguntem avui a L'ho faig com puc, el podcast del Criatures. I com ja haureu pogut comprovar, no sóc la Carla Torró, avui la tenim enfebrada, com mitja Catalunya, sigui dit, i des d'aquí li desitgem que es recuperi aviat. Una salutació, Carla. Avui Elisabet Escritxe i jo mateixa, Lara Bonilla, responsables del Criatures, prenem, per un dia, això sí, les regnes d'aquest podcast. I per parlar de lectura tenim avui la Magali Homs, directora de Tantàgora, entitat que fa ja 30 anys que impulsa canvis a les escoles per fomentar el gust lector, i directora també del FLIC, el Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que se celebra a Barcelona i a Vic. Benvingudes a les dues, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Comencem, com sempre, amb les dades. Elisabet Escritxe, quan vulguis.
7 de cada 10 llars amb menors de 6 anys es llegeix als infants. Les dades són del baròmetre del Ministeri de Cultura del 2022, que xifra concretament el percentatge en un 76% de les llars. El mateix informe assegura que fins a un 85% dels menors de 6 a 9 anys llegeix llibres i el temps de lectura supera les 3 hores a la setmana. Però què passa quan els menors es fan grans? Doncs que l'hàbit lector a partir dels 15 anys cau de mitjana fins al 79%, i a partir dels 18 anys fins al 64%. Entre els motius, doncs, l'increment de la complexitat de les lectures o també el fet que pensin que llegir és avorrit. I llavors què fan? Què llegeixen? Tot i que els llibres continuen sent el que més llegeixen, entre els 15 i els 18 anys, un 80% ja opten per pàgines web, còmics o textos que es troben a les xarxes socials.
La pregunta del milió, Magali, seria què podem fer, no?, perquè els nostres fills i filles llegeixin, els hi puguem inculcar aquest gust per la lectura. Com podem començar?
Tranquil·litzant-nos. Primer de tot,
això crec que serveix, no?, per tota la maternitat i paternitat, no?
Exacte, però per la lectura especialment, perquè a més, i ara, que això és un tema que està sobre la taula, que tenim el Pla Nacional de Lectura, que s'estan fent moltes reflexions i que s'està parlant molt de com treballar el foment del gust de la lectura, i evidentment la família és una pota important, no? Quan parlem del foment del gust de la lectura, tenim la família, tenim l'escola, tenim els llibres. També no ens els descuidem, o sigui, uns bons llibres són els que també fan lectors, no? Però jo crec que com a famílies el que podem fer és relaxar-nos, com diuen, sin prisa però sin pausa. No només tot depèn de nosaltres, però sí que som una peça de l'engranatge que està bé que hi posem oli i que ens posem en marxa, no? Però relaxem-nos una mica.
I, clar, una de les coses, no?, que quan, des de que són nadons, no?, comences a comprar contes, a més hi ha llibres il·lustrats maquíssims, se'ls ha de començar a llegir des de que són nadons? O també ens hem de relaxar?
També ens hem de relaxar una mica aquí, però hi ha una cosa que crec que és molt ben certa, que l'explica molt bé la Roser, que és la fundadora de Tantàgora, que és que llegir se n'aprèn per les orelles. Uh-huh. O sigui, els primers anys de vida, i la resta de la vida, si és possible, millor, però el que hem de fer és alimentar a les nostres criatures amb literatura oral. No? La literatura oral, o sigui, no ens precipitem. Hi ha una gran precipitació en moltíssimes coses en aquests moments en l'entorn familiar, no perquè els hi comencem a llegir abans, seran més o menys bons lectors. No? Però, en canvi, com més els omplim de històries i de paraules i de cançons i de rimes i de jocs vocàlics, això sí que pot arribar a fer i pot arribar a influenciar en l'esdevenir cultural i lectoral o d'apreci a la llengua, d'apreci a la tradició, tot això per les orelles. Comencem per les orelles.
Per tant, contes, no? Entenc que no, o sigui, contes il·lustrats, que sinó que la mare s'inventi un conte o el pare s'inventi un conte o un familiar
segurament també, o sigui, mira, si tots tanquem els ulls recordarem aquella cançó que algú ens cantava de petits, les cançons per contar. les cançons per jugar, les de fer pessigolles, l'arriar ritatanet, això que se'n diuen les primeres literatures, que són peces de la tradició oral, insisteixo, de la tradició oral, per tant són aquelles que tenim enganxades aquí i que segur que ens en recordarem, que ens han traspassat, si no ens l'han passada, intentem recuperar-la, val? Però són aquelles que tenen un ritme, per tant, són fàcilment recuperables, o sigui, són fàcilment que tu te n'en recordes, que no necessites un conte, necessites en recordar-te'n del conte, necessites en recordar dels personatges, del que passa, de l'estructura i de tot plegat. Si comencem amb aquestes primeres estructures, aquestes primeres literatures que se'n diuen, són, insisteixo, són rimades, el ritme ens ajuda, acostuma a tenir un moviment que ens ajuda a recordar el que estem transmetent també, i a més tenen aquesta cosa tan fantàstica de l'oralitat que mai són iguals. O sigui, quantes versions de la lluna a la pruna? No? Segurament cada persona, no? Hi ha un que diu una paraula que la diu diferent, és igual, però hi ha una estructura rítmica de cançó, hi ha una estructura rítmica de vocabulari, i fixeu-vos que totes aquestes, a més, totes aquestes peces de la tradició oral de les primeres literatures ens ajuden a transmetre com funciona la llengua que estem transmetent, ja sigui la catalana, ja sigui la que sigui, escarbat, bum, bum, posa-hi oli, això, vocàlicament, és la bomba. El nen que acaba cantant l'escarbat, bum, bum, posa-hi oli, això, és com un entrebanc a llengües. Per tant, estem transmetent, sin comerlo ni beberlo, tantes coses, i a més, el que és més important, que quan parlem del foment de la lectura ha de passar absolutament a totes les edats, és que ens ho estem passant bé, nosaltres i ells. Jugar amb una criatura a l'escarbat bum bum, jugar amb una criatura a l'arriar ritatanet és la cosa més tronxant del món. Jugar amb una criatura al... el de la carnisseria, no? Us en recordeu aquell del braç, no? I a més, esteu dient així amb el cap i us en recordeu del moviment. Del joc, no? I això ens fan recordar de la lletra, i ens fan recordar de tot. Això és la bomba. La clau del foment de la lectura és que ens ho passem bé, principalment els adults, que en formem part d'aquest moment, perquè així ells s'ho passaran bé. Moments plaents en família és la base.
I llavors, quan introdueixes el llibre? Quan es pot començar a introduir un llibre?
És que, mira, no busquem receptes. No, a mi sempre ens pregunten molt sovint, a quina edat és l'edat adequada? O sigui,
quan vas tard, doncs? Te faig al revés la pregunta.
Depèn. O sigui, no busquem l'edat concreta per començar a buscar a llegir llibres, no. El moment en què tu i la teva criatura a casa veieu que, no, bàsicament tu com a adult, que pots passar d'aquí a allà, passa, no? I potser passaràs d'aquestes primeres literatures, passaràs a un patufet, fantàstic, humanet de la nostra tradició, passaràs a les set cabretes, els set cabridets, no? I al llop, no? Segurament començaràs oral, perquè així és com te'l van transmetre a tu, moltes poques versions del patufet en llibre, i no les necessitem. Que està molt bé que les que hi ha, que hi siguin, però són coses que van de tradició oral, i potser llavors ens anirem a parar, jo t'ho he explicat al patufet, però llavors passaré a les set cabretes, i llavors m'arribarà una versió de les set cabretes en llibre i em vindrà de gust de llegir-te-les.
Jo t'he de dir que si penso en com... quan era petita, no?, els contes que m'explicaven quan anàvem a dormir, el que més m'agradava no eren els contes que m'explicaven, sinó que m'expliquessin històries de quan ells eren petits.
Exacte.
Em semblava com més atractiu, no sé si és perquè la realitat sempre m'atreia més que la ficció, i és una cosa que he intentat també...
O jo t'afegeixo un element aquí. No és tant a vegades la realitat o la ficció que és el que és més interessant, sinó és el moment que tu tenies d'intimitat amb aquests adults, fossin qui fossin, que t'explicaven aquelles històries. T'estaven explicant una part de la seva vida, de la seva intimitat, i tu estaves tenint un moment de convivència superguapo. O sigui, el teu pare, la teva mare, el teu avi, la teva tieta, qui sigui, t'expliqui un moment que tu veus que te l'està explicant amb vibració, no? Que tu, quan tu expliques un conte o quan tu expliques una història, hi ha un to que veus que aquella persona, allò que t'està explicant, ho transmet d'una manera o ho transmet d'una altra. I això és lo important, perquè és un moment de comunicació amb els adults amb els quals estàs.
I després la idea és que aquest moment es pugui traslladar quan llegeixes un llibre, crees aquest moment d'intimitat amb la història del llibre, no? Suposo que és... No? Al final acaba sent un vincle emocional, no?
Exacte. Un dels altres ingredients importants en el foment del gust de la lectura és això, és quin és el moment, però sense... que ara tot ha de ser ultra mega especial. No, només necessites tu tenir-ne ganes, important. Hi ha moments que no en tenim ganes, hi ha moments, insisteixo, que a l'hora d'anar a dormir tu estàs esgotat.
Sí.
No tens ganes d'explicar un conte i aquell conte l'explicaràs de la pitjor manera del món. Fora, error fatal. No, no cal. Ara, potser el dissabte us aixequeu, esmorzeu, abans de fer no sé què, no sé quantos, el que hagueu de fer familiarment parlant, aquell moment li expliqueu un conte. Perquè flac favor a... No, és que li haig d'explicar el conte cada dia perquè així ets abans d'anar a dormir, perquè m'estan dient que abans d'anar a dormir... No, perquè tu ja no...
Yeah.
No necessitem grans pirotècnies, necessitem moments normals, agradables i agradosos al voltant dels llibres, de la literatura oral i de totes aquestes històries.
I en aquell moment que comences a agafar ja els llibres, què és, com a, no sé si hi ha algun tipus de litúrgia, ritual, o així, el nen el xafardegi, tu li ensenyis, com deixar una mica a veure què li surt cadascun?
Mira, jo ho dic sempre, què fas tu com a adult amb un llibre? O sigui, estem en un moment que estem pensant que tot el que fem amb els nostres fills ha de ser especial. Ha d'haver-hi una cosa, no? Hem de pensar que si jo obro el llibre sempre picant tres cops a la portada, llavors això farà que... No, tu, com a adult, hi ha vegades que tens ganes de llegir-te com a la sinopsi que hi ha al final. Vale. Hi ha moments que obres el llibre a qualsevol banda i comences a llegir. Hi ha moments que comences a llegir i dius, ui, això no m'agrada, o puf, a veure si he vist, ara estic cansada, i tanques el llibre. Tot és vàlid. No, però ens pensem que hi ha una fórmula, insisteixo molt en aquesta idea, que hi ha una fórmula que és única, que és aquesta, que és la que ha de ser. Intuïció i, sobretot, llegiu coses que us agradin. Transmeteu coses que vosaltres us ho passeu bé. Aquesta és la clau.
És perquè... possible que un nen no li agradi llegir?
Oh, tant, acceptem-ho, molts.
Vale, què passa aquí? Vull dir, jo tinc una guerra oberta amb això i ho faig tot malament, ja ho avanço. Però si li poses còmics, li poses contes amb més dibuixos, contes amb menys lletres, contes amb més lletres, interactius, que facis manualitats pel mig, costa... horrors tot. Llavors, aquí jo amb aquesta...
Mira, torno a l'inici de la conversa. Primer, relaxar-te. Perquè quan ens passa a famílies no, que potser sou lectores o que tu tens ganes que el teu fill llegeixi, perquè a més amb tota la pressió de que, que si a quart de primària llavors no llegeix, llavors ja tot, fracàs escolar, se'n va directe a les drogues, no? Això s'ha arribat a dir. Hi ha estudis que ho diuen, no? Així, bueno, un moment. Primer, jo m'agradaria molt que el meu fill fos un gran lector. Què és un gran lector? Primera cosa és quines ulleres ens posem quan estem observant els nostres fills lectors. Hi ha criatures que endrapen 3 llibres a la setmana i hi ha criatures que endrapen un llibre al trimestre. Són lectors. Tots són lectors. Tots tenen un ritme de lectura diferent. Per tant, acceptem nosaltres que hi ha criatures que endrapen llibres com una mala cosa i hi ha criatures que l'endrapen d'una altra manera. I llavors amb els que endrapen a poc, però d'una manera, llavors, vinga, no, per allò si no provarem el còmic, perquè m'han dit que el còmic és bocate de cardenal, no? Provarem no sé què, provarem no sé quantos, provarem no sé què. Jo diria, tornem a l'oralitat, tornem, insisteixo, a llegir se n'aprèn per les orelles. Jo li explico, jo li llegeixo, però no faig la trampa de, jo li llegeixo, però, bueno, ara tu llegeix això. Relaxem.
Clar, és que hi ha molts pares i mares frustrats, sobretot si són lectors, que els seus fills no llegeixin, no? Suposo que això de que si et veuen llegir a casa ells llegiran no és una regla de tres, eh?
No és una regla de tres. És un factor que està molt bé que passi, igual que hi ha persones que són grans lectores i que a casa seva no hi havia llibres i els seus pares no llegien, no? Vull dir que en tenim, per una banda, i en tenim per una altra d'exemples. Per tant, jo sempre recomano tornar a l'oralitat. I a no apretar, no apretar. Potser t'has de passar 3 anys tu llegint en veu alta i potser figura que la teva criatura ja no és tan criatura, ja és una edat que hauria de ser... Bueno, i llegeix-li. Jo et diria, torna a la lectura teva en veu alta i sense pressió, puf, potser no ho faré cada dia, potser ho faré al moment que a mi em vingui de gust, potser aniré observant què és allò que li interessa. no? Perquè doncs, potser provaràs amb un còmic. Bueno, va, a vegades és una mica... Llegir còmic és una mica pesat. Bueno, anem a provar-ho, que tu llegeixis amb veu alta còmic, eh? Prova un poesia, prova no sé què. Ves veient a què s'enganxa. Potser no s'enganxa a un gènere. Potser s'enganxa a un tipus de personatges. Potser s'enganxa a un tipus d'històries que és independent del gènere amb les quals passin. Potser s'enganxa a les històries que passen als boscos. Llavors, observar.
Perquè qui ha de triar els llibres?
Qui ha de triar els llibres?
També... Home, el lector, teòricament, però clar, no? Potser nosaltres tenim, no? Els hi podem oferir un ampli ventall, o
sí.
Fins i tot l'escola.
Aquí és on hem de cedir, perquè a vegades ells escollen llibres que dius, me cago en Déu, ja ha caigut a la saga aquesta, que jo no tinc ganes de que llegeixi, no? Quan són grans lectors, potser és més difícil d'introduir-los llibres, no? Uh-huh. O no, vés a saber, però jo aprofito els seus gustos. No? És a dir, si tens una criatura que li agraden molt les sagues del que sigui, intenta amb una altra saga, intenta a partir d'un personatge, ostres, a mi aquest em recorda el no sé qui, pum, llavors l'enganxes per aquí. I els que no són lectors, diguem-ne, entre cometes, quan dic no lectors, perquè anem a valorar el que llegeixen, o sigui, el poc que llegeixen posem-ho en valor. Perquè si no ho posem en valor, ells no es consideren mai lectors, només els lectors els considerem quan es llegeixen 3 llibres a la setmana. Una persona que llegeix 4 llibres a l'any és un tipus de lector, però és lector. Uh-huh. No? Per tant, si nosaltres posem en valor el tipus de lectura i l'assiduïtat d'aquesta lectura, aquí també pot ser que arribin a canviar coses. I amb el tema aquest de qui escull, també hi ha el tema del pacte, no? Per exemple, vas a la biblioteca o vas a la llibreria, allà on cadascú es nodreixi dels llibres, vale, tu n'agafes un i un altre.
Però clar, hi voldrà llegir el seu.
Però el teu, que no se't vegi el llautor. Que sigui un llibre que d'alguna manera tu creguis que li pugui arribar a interessar, que sigui un llibre que si després no li fa ni cas, no li diguis res. La mare, que jo vaig comprar aquell llibre que vaig dir que després és que ni l'has obert, ni l'has... Allà, sobre la taula, pum. No li fotis ni cas. I llavors, si és un llibre que pel que sigui... comença a llegir tu, com a lectora, el deixes allà a sobre, però tu no diguis res, oi, que interessant que és aquell llibre que has llegit. No. Per tant, moltes vegades no fer cas dels llibres pot arribar a ser una gran aliança.
En aquesta tria trobem les típiques biblioteques o llibreries que està catalogat tot per edat. Tu de vegades agafes llibres que dius, és que això no s'ho llegirà, encara que posa que és la seva edat. Fins quin punt hem de fer cas en això de l'edat? I quines altres pistes ens podem tenir a l'hora d'escollir els llibres que siguin adequats pel perfil del nen a qui li estan comprant?
Això de les edats és un gran tema, és un tema de joc. I veurem aquí ara un meló important. El tema de les edats, des del meu punt de vista, és un tema de, és de màrqueting. O sigui, serveix vendre, no? Els pares que no saben ben bé pel que sigui, per equips, per veu, per zeta, no saben quin llibre comprar-li, van a la llibreria i molts dels llibreters que jo conec no tindrien mai endreçada la llibreria per edats, però els pares venen i diuen, jo tinc un nen de 6 anys, no? Llavors, pues, no, mira, però hi ha un altre llibre... No, el de 6, o les contraportades dels llibres, el llibre adequat entre els 6 i els 8. Els 6 i els 8 de qui? De quin interès, de quin què. I torno, que potser sembla molt obert, però crec que és molt interessant, és has de conèixer a qui li estàs comprant, a qui li estàs regalant un llibre, per saber què és el que li pot agradar. Jo et diria, el de les edats, relatiu, pot ser una pista, però si tu allò veus que no, i vés-te'n a mirar a la de 10, o vés-te'n a mirar si tens una criatura de 8, a la de 4 anys. Potser trobes un llibre que està en el punt d'interès de la teva criatura.
Clar, això heu fet experiències, de fet, a Tantaura, no? A escoles que han desordenat, per dir-ho d'alguna manera, els llibres de la biblioteca i els han ordenat amb altres criteris perquè siguin més atractius pels lectors i que no sigui necessàriament l'edat. Això ha funcionat?
Ha funcionat moltíssim.
I quins criteris? Perquè la gent tingui pistes, no?
Sí, o sigui, el criteri primordial és no fer-ho per edats, perquè quan estem en el marc escolar, a la biblioteca escolar o a la biblioteca d'aula, passa molt, sobretot pels no lectors, o els suposats no lectors, que O sigui, es perden molt, no? Quan s'enfronten a quin llibre han d'agafar de la biblioteca, doncs l'edat teva o de primer o segon de primària, mira, tu el que pots agafar és tot això, i aquell no lector el que voldria agafar és el que hi ha a l'estanteria de baix, que potser és del cicle per sota seu, però està en aquell moment lector. Ell està en el moment lector o d'interès o de lletra de pal o de lletra lligada o de dificultat o del que sigui. Si nosaltres a l'escola només deixem que puguin escollir en això i ells el que els agradaria és poder llegir això d'aquí baix, i però li estem dient vés aquí, però ells estan aquí, però no, però tu vés aquí, és aquí. A mi, quan t'obliguen a passar per un lloc que no és el teu, allò comences a odiar-ho profundament. No? Llavors, a la que desordenes, entre cometes, o busques uns altres criteris d'acostament en el fons d'una biblioteca, doncs hem anat descobrint, ja portem uns quants anys aplicant aquestes desordres, però d'una manera que les criatures es mouen més, d'una manera més no tan pautada, més segons les seves opcions. Què ordenem? D'una manera objectiva o d'una manera subjectiva? I la subjectiva té els seus pros i els seus contres, i l'objectiva té els seus pros i els seus contres. O sigui, totes les dues maneres tenen pros i contres, però les escoles on nosaltres estem provant de fer-ho d'una manera més subjectiva ja passen un altre tipus de coses.
Clar, això les escoles que tenen biblioteca, que una de les coses, no, pendents, al principi, no, la introducció parlava dels records, per exemple, que tenia jo de petita vinculats a la biblioteca. A l'escola dels meus fills no hi ha una biblioteca escolar, hi ha biblioteques d'aula, i això passa a moltes altres escoles. Quin paper juga la biblioteca escolar i si la biblioteca d'aula realment pot suplir aquest paper o no, o fa una altra funció?
La biblioteca escolar estaria molt bé que existís a totes les escoles. La realitat és que no a totes les escoles hi ha biblioteca escolar. La realitat també és que hi ha moltes escoles que tenen biblioteca escolar, però potser millor que no la tinguessin. O sigui, en el sentit de dir, és que si no hi ha recursos...
Perquè és antiga, perquè els títols són...
O perquè és el lloc on castiguen els nens. Yeah. O sigui, perdona, que els castiguin en una altra banda. No? El lloc on et posen a posar deures al dia, que no sé què, no sé quantes, continua sent la biblioteca. Això és un flac favor... enorme a l'espai de la biblioteca, no? És allò que dèiem, moments plaents on hi ha llibres, on relaciona els llibres, i va, que on em castiguen cada cop, pum, és a la biblioteca. Això continua passant, no? És una qüestió de, ojalà, no? Féssim la carta als Reis. Una biblioteca de centre a tots els centres, on la biblioteca fos troncal, on les biblioteques d'aula s'alimentessin d'aquesta biblioteca, no s'haguessin d'alimentar ni de donacions, ni dels llibres que portem a casa.
Sí,
no?
Això també va dir que...
seria la regla, allò de dir, va, què és el que ens agradaria ara? O si hi posen recursos, tant de docents especialitzats o de manteniment de fons, o aquí anem fent...
Bueno, les AFA, no? Estem mantenint les biblioteques en molts casos.
Exacte, però vull dir que els pares i les mares, amb tot l'amor del món, què en sabem?
Sí, sí.
D'una llibreria, d'una biblioteca, què en sabem de quins llibres han de formar part d'un fons d'una biblioteca? Llavors es redueix a que els pares i les mares posen diners per tenir un fons que algú amb tota la bona voluntat del món fa, fitxem llibres i forrem llibres, i totes les hores de biblioteques, ja sigui de les AFAs o sigui dels mestres que a vegades tenen una hora a la setmana, tres hores al dia, es redueix a fitxar, endreçar i forrar llibres. Si les poques hores que tenim en el marc escolar dedicat a la biblioteca és per fer això, com mediem? Com posem en marxa totes les accions de foment del gust de la lectura? Potser és millor que deixem de forrar, que deixem de fitxar, però que les hores, poques hores que tenim dels mestres siguin per mediació literària. Ojalà ho tinguéssim tot, ojalà tinguéssim els recursos per poder tenir, però no hi són.
Tornant un altre cop a casa, clar, ara estem en un punt, no? Les dues tenim fills d'edats similars, en què llegim en veu alta, els pares comencen també, no? I a llegir una mica pel seu compte. Hi ha una edat en què haguem de dir, no, no, ara ja no et llegim nosaltres en veu alta, tu pel teu compte, això s'ha de fomentar o no?
Com és que l'edat, o quin moment tu perceps mai, a dir, vale, ja mai, pot començar
mai
a llegir?
O sigui, mai, en el sentit de dir, mentre ells us vulguin escoltar, no els hi deixeu mai de llegir en veu alta.
Que un dia no ens voldran ni escoltar.
Exacte, és que hi haurà un dia que seran plans. De què em parles? Ara jo t'haig d'escoltar tu? Sí, home. I aquí, si us plau, tornem a l'oralitat. No? Tornem al... Jo t'explico. I a més explicar, no cal que siguin contes, no? Però tornem al, a, molt, no? A aquesta edat de la preadolescència, coses que jo recordo d'allò, no? Això que tu deies, de petita t'agradava molt que els pares t'expliquessin històries. Uh-huh. Tornem a explicar històries als adolescents de nosaltres. O sigui, l'oralitat sempre és com, pum, tornem-hi. De fet, els adults, ojalà, alguns expliqués més històries i més... Però és això, o sigui, no deixeu de llegir en veu alta els vostres fills mentre ells us vulguin escoltar.
Els van fent grans i per les dades que dèiem abans, està clar que coincideix més o més amb l'introducció del mòbil, fa que la lectura caigui en picat, o que llegeixin altres coses, que tampoc sé com ho valoreu en aquest sentit. Doncs mira, no està llegint un llibre, però sí està llegint una pàgina web que estigui adequada, òbviament, a la seva edat o a la seva maduració, o xarxes socials. Aquest canvi, bo, dolent...
Acceptem-lo. O sigui, torno, acceptem-lo, és així. O sigui, el mòbil està aquí, ha vingut per quedar-se, per molt que ens plantegem de prohibir-lo rotundament, aquí el tindrem, l'haurem d'acabar gestionant d'alguna manera. Si la feina prèvia a aquestes edats està feta, ja està, si la llavor està plantada, tornen a la lectura. El que passa és que, per exemple, en aquestes edats que llegeix, els que són lectors, molt bons lectors, voraços lectors, fins i tot baixen, per tant, els que llegien menys baixen, no? Aquí hi ha un lloc que se'n diu institut que és important, no? Sí. Com es llegeix a l'institut, perquè per molts d'aquests nois els únics llibres que s'acabaran llegint seran
els obligatoris,
els que, per una banda, des del meu punt de vista, està molt bé obligar a llegir els nois a l'institut, perquè segurament serà l'únic moment d'aquelles edats de molts d'ells de llegir, però deixem-ne de dir obligatori. Ho sabem que és obligatori. És que només en el marc escolar tenim la lectura obligatòria. No tenim el gimnàs obligatori. Yeah. No tenim les taules de multiplicar obligatòries. I tot és obligatori. És obligatori saber-te les taules, la taula periòdica, tot és obligatori. L'únic que té l'adjectiu sempre a darrere és la lectura obligatòria. Per tant, jo diria, la primera cosa, sisplau, a l'institut, podem deixar de dir-ne lectura obligatòria? En podem dir, avui fem lectura, igual que avui fem qualsevol de les altres coses que hem de fer a l'institut. I a partir d'aquí anem mirant com fem aquestes lectures que s'han de fer en l'institut i que potser seran les úniques lectures que molts joves faran en aquestes èpoques, perquè en el que fem aquí... També, aquells que no tinguin la llavor, aquí la podem plantar.
Mai és tard, vaja.
Mai?
I cal que tots llegeixin el mateix llibre, tota la classe. Vull dir, podem canviar, que no sigui no?
Podem fer
per interessos?
Sí, mira, podem fer moltes coses, però hi ha certes lectures que si no les fem d'aquesta manera no es faran mai.
I són necessàries, eh? Tirant-lo blanc, per exemple, tu creus que consideres que és una lectura que tothom ha de llegir?
O sigui, un tirant-lo blanc amb un bon mediador literari al costat, com qualsevol altre llibre, amb un bon mediador literari al costat. A més, un llibre com Tirant-lo blanc és un llibre que és interessantíssim que llegeixin. També, d'acord, podem variar una miqueta. O sigui, podem fer un Tirant-lo blanc, podem fer que després d'un Tirant-lo blanc se'n vagin a... Ostres, tenim tot això que escolliu, que teniu ganes de llegir, d'acord. Podem mirar de fer una plaça del diamant, però que tinguem una plaça del diamant amb diferents versions, amb diferents gèneres. Sí, o sigui, opcions, n'hi ha moltes. I busquem per internet. Hi ha docents que ho fan la mar, o sigui, d'una manera fantàstica.
No, que és veritat que a vegades quan a casa no hi ha la possibilitat, l'escola és l'únic espai on aquests infants i joves llegiran.
Exacte, igual que la biblioteca d'aula, per exemple, per mi té una importància cabdal en aquest sentit, que per molts nens i nenes és l'única biblioteca que tindran, és la biblioteca més pròxima que tindran. Hi ha moltes criatures que aquest ecosistema de biblioteques, que al meu entendre comença a la tauleta de nit, no? De la tauleta de nit passem a potser a la biblioteca que tenim a casa, d'aquí passem a la biblioteca d'aula, d'aquí passem a la biblioteca de centre. No? Hi ha moltes famílies, moltes criatures que no tenen la biblioteca de la tauleta de nit. Per tant, la biblioteca d'aula passa a ser això, i ha de ser això, ha de ser aquells llibres que jo pugui tenir que m'estimo tant.
Perfecte, Magalí, doncs moltíssimes gràcies per aquestes reflexions. ens quedem, no?, que baixem la pressió, ens relaxem, continuarem llegint en veu alta, no?, l'Elisabet
i jo. Fins als 15 anys, bueno, llegint en veu alta, els 18 i els 20 seguiré llegint.
Exacte.
En veu alta.
No perdem l'esperança. Moltes gràcies, Magalí, Elisabet, Jaume Martell a la part tècnica, moltes gràcies, i ens retrobem d'aquí 15 dies, ara ja sí, amb Carla Torró al capdavant. Adéu.
Gràcies.